Les veus del matí, amb Mercè Munt i Ivan Llerpes.
Cada dia estem aquí, de dilluns a divendres, cada dia acostant-te a tots els temes d'actualitat i temes molt variats. I com és habitual, els divendres tenim amb nosaltres en Ricard Planell des de SOS Informàtics amb temes de tecnologia i les darreres notícies sobre aquest món. Ricard, bon dia.
Bon dia, va, que no plou, que fa solete, no us rondineu, no rondineu aquí, que ens hem passat de frenada, tant pregar la verge que plogués i mira, i ara, doncs mira, ara ens aguantem, bueno, que no, tenim però, molta aigua.
Perdona, però estem aquí ja a l'Empordà, que és la comarca que en pitjor estàvem passant, ens ha vingut molt bé, eh?
Clar, per això ho dic, ens ha vingut a veure i ens ha portat tota l'aigua, estupendo, però tu no para de queixar-se la gent, els motoristes com jo, que se'ns acaben les jaquetes seques, doncs llavors passa el que passa, clar, i ja s'agraeix una miqueta de sol.
La dita aquella de que mai plou al gust de tothom està clar, eh?
Mai plou al gust de tothom, això ho tenim claríssim. Però bé, com dia tan animat i tal, el tema que portarem no és gens animat, segueixo de necrològiques, no m'agrada gens portar necrològiques, jo normalment porto novetats o coses curioses o coses que hem de fer. Bé, però ja si te'n recordes l'última secció, vam estar parlant de la necrològica de l'Skype, que ens ha empatat l'Skype i que no el trobarem a faltar perquè ja feia temps que no el fèiem, però bueno, era una aplicació que sempre estava allà, no? Allò com la tieta aquella que està allà.
La tenies a l'ordinador i l'engegaves i deies, ara la trobarem a faltar.
Sí. Doncs en tenim una altra, Microsoft se n'ha patat una altra, que per mi és molt més fonamental que l'Skype, perquè l'Skype és això que ara ja tots fem servir el Teams, però, bueno, avui la notícia és això, que parlarem d'una eina que va ser revolucionària amb el teletreball i amb l'administració remota dels ordenadors. Suposo que tu ja en tens alguna idea de lo que estem parlant, perquè, clar, ja t'he donat el titular de la secció, ¿vale?
Sí,
llavors,
però bueno...
RTP. Que nosaltres com en diem d'això? Nosaltres d'això en diem l'escriptori remot de Microsoft, de Microsoft. Què és? Què és això exactament?
Clar, per la gent que no hi entén?
Clar, m'estaves dient que si el Supremo, que si no sé què. No. L'escriptori remot de Microsoft és l'única cosa que et permet treballar remotament amb privacitat i amb seguretat i garanties. ¿Vale? O sigui, és una eina que ve integrada a dintre del propi sistema operatiu, tots els Windows que són professionals o superiors, o professionals o servers, tenen integrada l'eina d'escriptori remot i la qual cosa tu el que et permet és connectar-te contra el teu ordenador o contra el servidor, com si estiguessis assentat físicament a davant de l'ordenador. O sigui, tu, el que tu veus en la pantalla és l'altre ordenador, no veus el teu. Però l'altre ordenador es queda bloquejat. O sigui, ningú veu el que tu estàs fent. És una cosa totalment privada i no passes per cap servidor de cap companyia. O sigui, si tu fas servir AnyDesk o fas servir TeamViewer o fas servir Supremo, tot el que tu estàs veient està passant pel servidor de la companyia que estiguis fent servir. Vale? Si és TeamViewer, doncs TeamViewer. Tota aquesta informació passa per allà. Tot el que tu escrius, ells poden capturar el teclat i estàs donant aquesta informació a TeamViewer. En el cas del terminal server o del remote desktop o d'escriptori remot, això no és així, no passa.
Però l'usuari de l'oficina que estigués, per exemple, al costat del que està teletreballant, veu la pantalla moguent-se igual o ni això tampoc?
No, es queda negre.
Es queda negre.
O sigui, la sessió es tanca, la sessió de l'usuari es tanca i si treballes en un servidor, normalment els servidors no tenen ni pantalla. ¿Vale? Però si tu et connectes contra el teu propi lloc de treball de la feina, la pantalla es queda negra, es queda tancada, a punt de posar tota la contrasella i és totalment privat i no passes per cap altre servidor. Que això és realment lo important. ¿Vale? Això és el que és realment important. Tu, en comptes de passar per un servidor d'una tercera companyia, tu directament et connectes contra la teva màquina sense que ningú pugui interferir els teus datos de cap manera. ¿Vale? Quan va començar tot això? Vinga, com sempre, fem una miqueta d'història, perquè això sembla molt nou i molt recent. Doncs, per variar, no. Això no és nou ni és recent. Això va començar, el primer RDP que va existir, va ser amb el Windows NT. Tu te'n recordes del Windows NT?
N'havia sentit a parlar, però jo no el vaig arribar a tocar mai.
Doncs això, any 98. Fa 27 anys que les empreses fem servir això, fem servir aquesta tecnologia. Hi ha hagut canvis, com és normal, però això es va començar a fer servir perquè ja existia aquesta necessitat. L'any 98 la gent ja volia treballar remotament. Llavors, amb NT Windows NT, que era una tecnologia de servidors. Van treballar amb Citrix per integrar l'accés remot. El primer va ser l'RDP 4.0, que era superbàsic, només tenies 256 colors i sense suport ni àudios ni impressores locals. O sigui, tu remotament no podies imprimir a l'oficina. Vale. Vale? I tenies 256 colors a la pantalla. Però tu recorda, tu pensa de quin any estem parlant, eh? Any 92, feia poc que havien passat les Olimpiades. Les ADSLs, la majoria de gent encara no tenia ADSL. Tenies connexions de telèfon d'aquella sobredemanda. Vale? O sigui, pensa que era molt limitat els datos, que, la velocitat que tu tenies.
Parlem de 20 anys, però és que ha canviat tant, ha evolucionat tant.
Clar. Vale? Llavors, Windows 2000. Va sortir l'RDP 5, això ja tenia color de 24 bits i ja podies redireccionar impressores. O sigui, tu, treballant remotament a casa teva, podies imprimir des del programa de comptabilitat de l'oficina i que et sortís el paper a casa, vale? Cosa que és revolucionària.
I tant. Vale?
Després, el server 2003, va sortir l'RDP 5.2, que ja començàvem a tenir molts problemes de seguretat i aquí ja comencen els xifratges, com Déu mana, dels datos que vagin ben encriptats i ben protegits, i una resolució de pantalla de fins a 1.600 punts, vale? Que això ja comença a ser més seriós. Anem a al gran canvi, la gran revolució de l'RDP. Va ser la versió 6 i la versió 7. Això va ser a partir de l'any 2006 amb Windows Vista Server, amb Windows Vista, perdona, i Server 2008. Vale, que va arribar això, a l'RDP número 6. Ja teníem suport de monitors, múltiples monitors. O sigui, si tu tens dos monitors a origen i dos monitors a destí, amb el terminal server pots treballar igualment nativament amb els dos monitors. Pots executar aplicacions remotes com si fossin locals i tens una compressió molt millor per xarxes. Vale? I amb Windows 7 ens va arribar una cosa que li diuen el AeroPeak, que per primera vegada l'escriptori remot podia mostrar efectes visuals com translucències i aerosnaps. I a més es va fer així una autenticació a nivell de xarxa, l'NLA, vale? Que és una autenticació que s'estableix abans d'establir la connexió. Vinga, l'era moderna, l'actualitat. Estem amb l'RDP 8 al 10, vale? 8, 9 i 10. Saltem a l'any 2010, més o menys. Què vam tenir? Vam tenir adaptació a 4G, a les Wi-Fis, redirecció dels USBs per poder fer servir escàners i coses així, un xifratge encara més robust, i amb el Windows 10 i amb el Server 2016 tenim gràfics avançats, tenim DirectX, tenim OpenGL, tenim pantalles 4K, tenim integració amb Azure Virtual Desktop i tenim multifactor, o sigui, les validacions d'usuaris que també es poden fer per multifactor. Avui, actualment, això és el que el teletreball, l'RDP, és més rellevant que mai. Vale? Això és el que fem servir absolutament a totes les empreses per treballar des de casa. O sigui, el que tu m'estaves comentant de l'Anydesk i de tots aquests altres programes, això es fa servir per suports puntuals, coses puntuals o per reparacions o alguna cosa així. Però la gent que realment treballa des de fora, tots fan servir RDP sobre una VPN. O sigui, tu primer crees un túnel segur per internet des del teu ordenador i el servidor o la fàbrica, i a partir d'aquí llavors obres la connexió de terminal server i treballes com si estiguessis assentat a la fàbrica.
La pregunta que molts es podrien estar fent és per què ara es treu si precisament el teletreball ha estat una eina que teòricament s'estava potenciant.
I tampoc no se'n parla de tot això. Llavors, aquest és el punt, no?, que a mi m'ha cridat molt l'atenció, que dic jo, però què està passant? O sigui, com pot ser això, no? Dius, hi ha diverses fonts. O sigui, m'he trobat dues no sé com dir-ho això, dues fonts diferents amb informació contradictòria sobre què passarà el 25 de maig. Perquè hi ha una notícia oficial de Microsoft que diu que el 25 de maig tens dues opcions, vale? O desapareix i hauràs de fer una cosa que es diu Windows App, Windows App, o que no, que ho milloraran i ho integraran més amb intel·ligència artificial i que millorarà, però que seguirà sent el mateix. Llavors, com que no en tinc ni idea, i jo encara ni l'he provat el Windows App aquest, me l'he mirat una mica, has de tenir una compte empresarial, tot es veu complicat, no em sembla que sigui el mateix que tenim ara, que el que tenim ara és fantàstic i és estupendo, i va molt, molt, molt bé, i jo no entenc perquè s'ho vol empatar funcionant tan bé com funciona, veurem què passa el 25 de maig, però jo, per si les mosques, jo aquí ja ho deixo. Vale? Comencem a estudiar, comencem a mirar. Tu des de casa, tu quan treballes des de casa, com ho fas? Tu com et connectes? O tu no, vosaltres no treballeu mai des de casa?
No, bueno, nosaltres quan vam estar amb el tema de del confinament, del Covid, el que feia, clar, nosaltres en aquest cas que fèiem ràdio, el que vam fer en el seu dia és, a través de programes ja no tan segurs, diguem-ne, ens van passar alguna sèrie d'arxius i jingles, publicitats i tot, i fèiem la missió des de casa, però ens havíem de copiar, ens vam haver de copiar tot el que teníem en el nas, copiar les carpetes mínimes per poder treballar.
Ja, però això no és exactament el mateix. Aquí és un tema sempre que es confonen molt tots aquests temes, perquè Clar. Una cosa són els arxius, que els arxius els poses un núvol, i una altra cosa són les aplicacions, que això és lo important a l'hora d'accedir al teu ordenador, que això és el que es fa amb el terminal server.
Vale.
Sobretot el que són, si parlem d'empreses, les aplicacions tant de gestió com de comptabilitat, si aquestes aplicacions estan al núvol, no hi ha problema, perquè tu des de qualsevol lloc tu hi pots accedir, però si les aplicacions estan en un servidor físic, per accedir-hi has d'estar a la xarxa física d'allà. I aquest és el punt que et permet fer el terminal server. Llavors, bueno, veurem com avança, veurem com acaba. I ja que veig que anem d'hora, molt d'hora, avui hauràs de posar una cançó aquí al final. No m'he enrotllat.
Però una cançó
d'informàtica. Deixa'm que et posi... Sí. Parlarem 3 minuts o 4 minuts de ChatGPT, que fa molts dies que no parlo de ChatGPT, només parlem de catàstrofes i de coses estranyes, ¿vale? Pues eso, resulta que això ho prepararé per la pròxima secció, però ja donarem una pinzellada si es comenceu a pensar una miqueta. ¿Vale? Resulta que hi ha un senyor que és molt llest, d'aquests que escriu en revistes científiques i aquestes coses, tal, ¿vale? Que ara s'ha posat a dir que molt en sèrio que ChatGPT té una sèrie de problemes que nosaltres, amb les nostres converses aquestes que fem cada dues setmanes, jo ja he parlat moltes vegades, problemes de ChatGPT que no soluciona i que no sap com lo de comptar les lletres. ¿Vale? Sí, això, sí. Aquest senyor no se n'ha adonat d'això encara. ¿Vale?
No ens ha escoltat.
No ens ha escoltat, Malament. Doncs ell s'ha adonat que hi ha una sèrie de problemes que els senyors GPT, els senyors de ChatGPT, saben que existeixen aquests problemes, però que no saben com arreglar-los. Vale? Llavors direm, bueno, intentaré de fer un punt a punt de tots els problemes coneguts, que s'han detectat que té i que no saben solucionar-ho. Per exemple, li és totalment impossible, si tu li demanes que et faci una imatge, les imatges de ChatGPT les fa DALL-E, que és l'altra intel·ligència aquesta, i li dius que et posi un rellotge que estigui, per dir-te alguna cosa, jo què sé, a les 3:20, és impossible. No sap fer un rellotge que posi l'hora que tu vols. Posa les 10 i menys 10 o una hora similar, a l'hora que li dóna la gana, No? Mai ho fa com tu vols. Mai aconseguiràs que un rellotge et posi l'hora que tu necessitis. Una altra cosa que tampoc no fa absolutament mai és dibuixar bé la gent esquerrana. Sent una persona
ja
que està amb pintor, exacte, un pintor que pinta amb l'esquerra, li dibuixa una mà dreta a la banda esquerra, en comptes de dibuixar una mà esquerra a la banda esquerra, ¿vale? Llavors, bueno, pues, i estan encallats, No saben solucionar-ho, no saben com fer que això ho faci bé, perquè l'entrenament ha sigut... que cada vegada es demostra més que això d'intel·ligent no té res. ¿Vale? Que això és una màquina que està programada, que li has donat una gran base de datos d'informació i que a partir d'aquesta informació calcula les probabilitats que serà el més probable que sigui això. No? Pues, també igual quan reconeix una imatge. Tu li dius, això què és? I diu, mira, pues és un 70% de possibilitat de que sigui un gat. I llavors et diu, és un gat. Vale? Perquè és un 70% de possibilitats. Clar. Però tu l'has ensenyat que la gran majoria de gent fa servir la mà dreta i tota la gran majoria de fotografies que li has ensenyat perquè aprengui, la gent està fent servir la mà dreta, llavors el sistema no té suficient informació com per dibuixar una mà esquerra. És igual que els rellotges, això des de que es va inventar la publicitat, un rellotge que riu és a les 10:10. Vale, sempre quan veuràs una foto d'un rellotge, sempre el veuràs a les 10:10, perquè és com una careta somrient. Vale? I llavors no té fonts, no té imatges de rellotges que marquin una altra hora, i com que el sistema realment no és capaç de dibuixar, sinó que el que fa és composar una imatge a partir de totes les altres imatges que tu li has ensenyat, doncs no pot fer-ho.
Bueno.
Vale? En parlarem d'aquí un parell de setmanes,
parlarem,
com ho veus, a veure tot el que trobo.
I segur que algun dia s'aniran solucionant les coses, aviam. Com dèiem, tot ha evolucionat molt ràpid i la intel·ligència artificial en qüestió d'un any, res a veure. Vull dir, clar,
sí. Jo
crec que pas a pas, no? Que vagi posant-se al dia, no? I que aconsegueixin corregir aquests problemes.
Bueno, segueix la base de la informació, segueix venint de l'any 2021, o sigui, la base, gran base de la seva informació té 4 anys ja. O sigui, el que se bueno, suposa vaig... que és el més modern i el més xulo té
no, 4 anys. Jo li vaig preguntar l'altre dia al ChatGPT d'OpenAI i li vaig preguntar sí. I me va dir que del 2024, Mira,
Bueno, doncs pues mira, igual ja igual han actualitzat la base d'informació. Però jo...
Hola, Ia, referència... des de quan tens informació... Des de quan tens informació per poder-te demanar coses?
Hola, tinc informació actualitzada fins a març de 2024, però si necessites alguna cosa més recent...
Març del 2024.
Mira, cap modern, eh?
Has vist ara com en parles,
no? Hauries d'explicar el que acabes de fer, perquè, clar, tu i jo ho hem vist, però aquí s'ha fet un silenci i ha contestat una màquina amb un català molt, molt de Barcelona, que parla així amb un català molt de Barcelona,
aquí ens...
Tinga formació des de març del 2024.
Hauria de contractar la Mercè Munt perquè tingués una veu empordanesa.
Sí, no?
Perquè, clar, jo necessitaria la Mercè Munt perquè em contestés, perquè com que també li pregunto moltes coses a ella, seria familiar, saps? En el meu cas seria molt familiar, Mercè Munt.
Estàs... Ja m'estàs liant, com sempre, sí. Ivan. Prou perduda que vaig jo en aquest món, que us intento seguir i escoltar, però no pillo ni una, com perquè a més li demanis més coses i que jo hi tingui alguna cosa a veure. No. Gràcies.
De res, Mercè Munt.
Doncs això, Ricard, el friki de l'Ivan porta l'aplicació DeepSeek, el xat GPT nativa al seu telèfon mòbil, i ara una de les últimes novetats de l'aplicació és que pot parlar. Llavors, el que he fet és preguntar-li al xat GPT, donant-li tota la veracitat a la màquina. O sigui, tant és que el superexpert que sóc jo li estigui dient que és de l'any 2021. Ell considera que si la màquina diu que és l'any 2024, la màquina li està dient la veritat. I això és el que deia la meva iaia. I si vols, amb això acabem. Escolta, és que ho han dit a la ràdio. I clar, el que es diu a la ràdio és veritat, no? El que diu ChatGPT és veritat.
Ricard Planell, de Sos Informàtics, s'ha picat amb mi i amb la IA.
Total.
Totalment.
Que, qui té la veritat? Cadascú
qui té la veritat?
Té la seva.
Opineu a través de les xarxes socials i ho comentem el proper dia. Ricard, moltes gràcies, com sempre.
Fins aviat.
Adéu, adéu.
Adéu.
Repassem l'actualitat del dia.